16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts al tercer 13 de la tercera temporada, el 58è 13. Benvinguts al programa dels esports de fons. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixerem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard, perquè aquí a 13 hi cabem tots. És la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar també a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes. El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, l'Anna Muro i a l'equip tècnic, l'omnipresent, Toni Gonzalesi. Seguiu-nos a Instagram, a Twitter i a YouTube a 13 Esports de Fons i feu-nos arribar les consultes i comentaris que vulgueu. Soc Les Muñó i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons, fixant en l'agenda i coneixen els que el fan i practiquen. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos-en de la nostra passió.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui a 13? Repassarem l'actualitat i els resultats del món dels esports de fons, tot el que ha passat al triatló, a l'atletisme i al trail running. Tindrem espai per la tertúlia amb els habituals de la taula de 13. A l'espai Cuida't, cuidar-se bé per dins i per fora, que és la voluntat d'aquest espai, tindrem la doctora Muro, que des del seu divan ens seguirà proposant com afrontar i gestionar els nostres reptes i objectius. Amb l'agenda us proposarem una selecció del que ens vindrà els propers dies i on seran els focus dels esports de fons. 13 esports de fons, així es diu la nostra llista de Spotify. Esperem que l'estigueu escoltant. Avui afegirem una cançó més a la nostra llista. La llista de Spotify per motivar-nos, per tocar-nos la fibra i, en definitiva, la llista on volem que trobeu un punt més de força per fotre-li fort. I recordeu que també podeu fer-ho a través de Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la casa que ens acull. Tot això avui a 13. Col·loqueu-vos bé els auriculars, pugeu el volum amb cura i prepareu-vos que comencem. Han de venir moltes coses, però també n'han passat de moltes importants. Comencem amb el trail running amb l'Aniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs, com comentàvem la setmana passada que estava a punt de succeir, ja tenim campió del món de quilòmetre vertical i és un jove joveníssim, 21 anys, d'Aragó, Daniel Osanz, campió del món de quilòmetre vertical, després de fer tercer a l'última prova a la vertical du Grand Cerf a França. Una de les proves segurament més exigents de tot el circuit. Atenció, 1,8 quilòmetres amb un quilòmetre vertical de desnivell. Això és una pendent del 18% constant, que és una borrada. El Pairo va fer ni més ni menys que amb uns 34 minutets. O sigui, increïble. Primera posició en aquesta prova per Xavier Gatxet, 32 minuts 15 segons, i segona per Joan Mugel, només a 20 segons. Atenció, perquè Daniel Osanz, campió del món, ha fet podi a totes les proves del circuit mundial aquest any, o sigui que ha fet un any absolutament espectacular. La pregunta ara és...
aplaudim?
Aplaudiu. I seguim amb una altra pregunta, que és: l'any que ve farà el salt de skyrunning? Comentava que depèn una mica del seu entrenador, així que pot ser que el veiem en alguna prova, no sé si tot el circuit. Té 21 anys, vol anar pas a pas, amb calma, afiançar els resultats que ha anat fent, i qui sap si el podem veure en proves més llargues. Ell comentava que més de 35 quilòmetres potser li costarien. Ja sabem que el circuit de skyrunning que s'ha disputat, per exemple, aquest any, hi havia proves de més de 35, així que veurem. També comentar, perquè en aquesta mateixa prova, rècord femení de quilòmetre vertical, primera posició i rècord per Aixel Gaixet Mollaret, 34 minuts i un segon.
Aixet Mollaret.
Aixet Mollaret. 34 minuts i un segon. Atenció, perquè el rècord anterior, el vigent, era 34-44, o sigui que ha rebaixat uns quants segons el crono. Segona posició per la campiona mundial, Jessica Pardín, a 2 minuts de la rècord woman mundial d'aquest any, i tercera per Mariana Jakerczykova.
Aixet sí, eh?
Aixet sí. I atenció, perquè dèiem que Jessica Pardín, campiona mundial, i Oihana Aizkorbibetia, la basca, bronze. I també Copa d'Espanya, quilòmetre vertical, també tenim campions. Gisela Carrión, la jove catalana que s'ha proclamat campiona després de guanyar també l'última prova, el quilòmetre vertical de Canfranc, amb 54 minuts i 4 segons. Atenció, un quilòmetre vertical de 3,8 amb 1.100, perquè veieu una mica la diferència amb el que comentàvem de l'exigència de la prova anterior. En el cas del campió masculí de Copa d'Espanya quilòmetre vertical, Miquel Beunza, que va fer 8è en aquesta prova. Guanyador de la prova, José Antonio Bellido, 46 minuts 33 segons. I avui és l'actualitat que portem, però ja comencem a notar l'ebullició que ja comença a vagar. A vagar ja vull tot, o sigui, els macarrons estan a punt, tothom està preparadíssim per l'esdeveniment.
Estan ratllant el formatge ja.
Estan ratllant el formatge, sí, sí. Està tothom a punt perquè l'esdeveniment que es ve, l'Ultra Pirineu, el context de l'Ultra Pirineu, és espectacular. Penseu uns quants noms del cartell, eh? A l'Ultra Pirineu...
Aniol Riba?
No, a l'Ultra Pirineu no, encara... Perdó. Em queden uns quants quilòmetres per córrer.
Això que quedi aquí, no ho volem dir, però el salt el farà ben aviat.
Potser l'any que ve, ja ho veurem. Noms, és que són importantíssims. Dimitri Mtayev, Jordi Gamito, després de l'espineta que li va quedar a l'UTMB, Jacet Hernández, que va guanyar la primera i la desena edició, Miguel Heras, el veteraníssim, però que es coneix al circuit, vamos, les pedres, el podria fer amb els ulls tapats, Pere Orell, Pau Bartoló, Fernanda Maciel, Miki Kotka, és que és increïble, Roser Espanyol, Mònica Comas, Laia Díaz, Adriana Vargas, però és que, atenció, perquè en el circuit que sí que podré disputar, tindré el plaer de disputar, i que esperem que el Llure es conjurin tots els astres del cel,
no posis pressió, no posis.
I li curin el turmell, Oriol Cardona, sorpresa d'última hora, Jan Margarit, Rui Hueda, Pablo Villa, campió de la TDS fa unes setmanes, Stian Angermund Vic, Marco de Gasperi, Tibiot Garritier, és que és increïble.
Us hi fixeu,
Malet.
Quan competiu vosaltres dos en curses de gran nivell, és quan realment tothom, tots els pros, diuen hi hem de ser.
És que, i les noies,
és que la cosa és aquesta, venen ells, no
sí,
anem
sí, sí.
Nosaltres
ens venen a veure,
us venen
ens
a veure.
Venen a veure com arribem, per això acaben una mica abans,
diuen, perquè... ells diuen 13 Endurance Sports, no ho diuen en català, però okay. Venen a veure-us.
Ojo, les noies Lina i Sana Elcott, Johanna Astrom, Eli Gordon, Sterhard Casajuana i Noa Sanz, Marta Molís, increïble. O sigui, un cartell espectacular, estarem molt pendents, intentarem agafar el testimoni d'algun d'ells i la setmana que ve us explicarem com ha anat no només el seu resultat, sinó també la cursa, l'experiència, així que estigueu pendents, perquè això ja és ja.
Doncs del...
El subidón aquí,
Escolta'm, això us tocarà escoltar-ho d'aquí ben aviat.
Ah, sí, em deixava dir una cosa.
Digues.
Tanta expectació que hem posat, els nostres oients poden estar tranquils, perquè encara no ho retransmetrem en directe, temps al temps, però poden disfrutar de la cursa a través de TV3, seguir tot el recorregut de l'Sky Pirineu, així que estigueu pendents dissabte al matí a partir de les 9, i calculem doncs, que el primer arribarà amb 3 horetes i alguna cosa,
i
la primera
tres,
noia amb tres llargues
també, sí.
I no, allà, ja. I més o menys per allà potser veuran unes samarretes grogues amb lletres negres,
ja
veurem,
ja
vosaltres.
Apa.
Doncs del món del trail running i d'aquest ja suggeriment pel que podem fer dissabte al matí just abans d'entrenar, fer un bon escalfament veient el que és la Ultra Pirineu i l'Sky Pirineu, ens anem al món de l'atletisme, al món de córrer, però sense desnivell, que ens porta Llorenç Esteve.
Doncs sí, Aleix, bé, com dius, sense desnivell, perquè ens centrarem bàsicament en el que està passant en els campionats del món disputant-se a Doha, que més pla no pot ser. Fins i tot el circuit de marató penso que devia tenir 0 metres de desnivell total.
No era el de Granada?
No era el de Granada, que, bueno, si ja que feien un circuit en baixada s'ho podien currar una mica amb el cartell i seria una mica més bo, no? Però bueno, què hi farem? El que anava a dir és, no sé, us vull plantejar aquesta pregunta, què en penseu de la marató en el Mundial de Doha? Si realment s'havia de fer, no s'havia de fer, bueno, deixarem una mica aquest debat, potser en parlem més tard. 32 graus i més del 70% d'humitat al llarg de la cursa, disputant-se passades les 12 de la nit. Condicions que van fer que la meitat de noies de les quals sortien no arribessin a meta. Moltes d'elles, expertes en la marató, amb 2 hores i 20 i pocs minuts, i patint el que són estrabades musculars des del quilòmetre 12 o 15, és a dir, coses totalment inusuals. Bé, jo crec que no s'hauria d'haver realitzat en aquestes condicions i que probablement el Mundial no s'hauria d'estar realitzant en aquesta ubicació, però ho deixarem aquí a l'aire. En aquest cas, la campiona i no menys mereixedora, Ruth Kipchoge, el nom és ben complicat, guanya amb 2 hores i 32 en el que es converteix la marató més lenta en un campionat del món, i Marta Galimany, la vallenca, acaba 16a amb 2 hores 47. Totes les participants, si fa o no fa, amb 15 minuts extres de la seva marca personal. Això denota que ni molt menys era una marató per disputar-se. Baixem ja de distàncies, ens anem al l'anella, en l'estadi, en els 10.000 metres femenins. Si no l'heu vist, us recomano que veieu l'últim quilòmetre. Sifan Hassan anava en tercera posició, distanciada de les dues capdavanteres, on l'etíope Girey va fer un canvi de ritme brutal, es va escapar, però Sifan Hassan, molt freda, calculant bé la distància, va saber atacar a falta de 500, anar-se aproximant a la capdavantera i acabar en un minut l'última volta. Un 400 en un minut, després de portar-ne 24 voltes a les cames, doncs sí, acaba fent en 2.40 l'últim mil i s'adjudica la victòria, destruint a l'etíope, que molt valenta, s'ha de dir, s'adjudica aquesta medalla de plata. Ens anem cap al 5.000 masculí. Ja vam tenir polèmica a les eliminatòries i així ho demostrava l'Instagram, que anava ple, no? A Jakob Ingebrigtsen, la jove estrella noruega, què hem de dir? Vull dir, paraules ens sobrarien per ell, però va ser desqualificat per entrar dins de la pista, després requalificat al cap d'una estona, es sospitava si el nom influïa en aquesta requalificació. La qüestió és que va córrer, va ser molt valent, va estar lluitant la medalla de bronze fins a falta de 80 metres, on es va quedar a zero de forces. Mireu-ho, també té molt mèrit veure com acaba. Arriba extenuat a terra, cau, de fet, cau un metre abans d'arribar a meta i perquè passa, que si no perd fins i tot la cinquena posició, que és amb la que va acabar. Però la gran notícia està amb la derrota que s'emporta Selemon Barega, aconsegueix la medalla de plata, però dic gran derrota perquè porta 5 o 6 carreres aquest any, només una derrota, totes les altres victòries aplastants, 39 setmanes com a líder mundial de la prova, i Mukhtar Edris, campió del món de cross, s'adjudica aquesta victòria en un sprint final que ningú crec que apostava per ell si arribaven així a falta de 50 metres. Canviem, ens anem als obstacles femenins, on cal destacar que Kipchoge és imbatible. Si parlàvem de Barega en els 10.000 masculins, Kipchoge en els femenins d'obstacles és la gran favorita de totes les carreres, no n'ha perdut cap, s'adjudica el rècord de campionat amb 8.57. Direu, ostres, estrany, a la marató 15 minuts de diferència, a la pista l'aire condicionat va a tutti pleni. Parlen de més de 3.000 tubos d'aire condicionat a l'estadi, fent rebaixar la temperatura ambient de 40 i pico graus a 23.
Pues no serà per això que el tenen tan ple, perquè de fet és bastant buit l'estadi.
Sí, és bastant ridícul.
Que també estan passant en el Mundial, que els estadis estan bastant buits.
Cada dia havia baixat l'entrada. El primer dia crec que estava al 60% i ahir ja era un 40% d'assistència només.
Fins i tot a la final de 100 metres femenins no hi havia públic.
I comptant és... els atletes que estan de públic.
De fet, per optar a un campionat el que necessites són unes instal·lacions, pagar uns canons, i ningú et diu quanta gent de públic has de tenir.
Sí, això seria un altre president de la federació.
Això seria un altre tema que quedaria en el debat de la taula.
De calés en van sobrats, amb la qual ho compren tot.
Per sort ja han destapat el que és la corrupció d'aquest cas.
Han aixecat la llebre.
Sí, no, ja han fet el que havien de fer. Però bueno, ens anem cap al 800 masculí, on teníem triple presència espanyola, amb Mariano García, amb el qual ni se'l va veure a les eliminatòries, va ser una mica decepcionant, per dir-ho així, a cua de grup no va poder reaccionar, suposo no s'ha adaptat bé a les condicions. Álvaro de Riba, bueno, només puc dir que tàcticament, només que millori una mica, té qualitat per estar disputant top 5 mundial, de forces li sobraven, però no es va saber moure correctament i li va faltar 9 centèsimes per entrar a la final. Quina pena. Total, que ens quedem amb el gran Adrián Bent, primera vegada que va en un campionat del món de pista, i el tio es presenta amb tan sols 21 anys a la final, disputant entre els 8 millors, que tindrà lloc en breus instants. I amb això aconsegueix la mínima olímpica també per les Olimpiades de Tòquio 2020, amb la qual cosa ja ens assegurem que tindrem presència allà també en proves de mig fons. I bueno, ara això no sé si comentar-ho jo, comentar el Mayoral, que va estar també molt present a Berlín, la Marató de Berlín, que podem dir que Nenissa Bekele s'adjudica la segona millor marca de tota la història, a dos segons,
hòstia, segons,
en 42 quilòmetres, que són 2 segons.
Aquí també entraria el tema de que si no l'ha volgut batre, perquè per 2 segons que se li escapi...
Home, jo crec que sí que l'hauria volgut batre, perquè s'hagués convertit ja...
Home, no estem parlant de 15-20 segons.
Sí, però potser s'està esperant a batre el...
Més endavant, però sí. Tindrà una altra oportunitat així de bona?
Perquè, no feia cara de content, a l'arribar. No feia cara
de content. Després de 42 quilòmetres jo crec que no fas cara de content
però,
mai.
Però després de guanyar una marató, encara que vagis extenuat...
Els parcials, al quilòmetre 40 encara portava 10 segons de marge subtemps.
Per això dic, alguna cosa no va encaixar correctament al final.
Fer 10 segons en els últims 2 quilòmetres, això sí que ja és una gestió de, jo crec, més particular que realment de baixar un físic. Però bueno...
Sí. Bueno, allà està. La qüestió, la doble pregunta és... És ja el millor fundista de la història i podria
això
derrotar...
Això són més temes per la taula, oi? Pel debat.
Jo, no, ho deixo aquí perquè els nostres oients vagin pensant i vagin apuntant-nos respostes en el nostre Instagram.
Si no és el millor, és un dels millors, està claríssim.
Jo tinc la meva resposta, per mi sí que és el millor de la història. Tenia el dubte amb Haile Gebrselassie, però crec jo que amb aquest temps ja no... És que no hi ha dubte. Però bueno, cadascú tindrà el seu favorit. I la qüestió és, podrà derrotar a Eliud Kipchoge? Veurem un duel l'any que ve Eliud Kipchoge i Kenenisa Bekele a la vegada, els dos millors atletes de la història junts. Aquí està el tema.
Doncs de l'atletisme, de córrer en pla per les terres de Doha de nit o amb la calor, ens anem ara al multiesport, al nedar, al anar en bici i al córrer, al món del triatló en mitja, llarga distància i distància olímpica, carregat d'actualitat i carregat d'esdeveniments que venen ben a prop. I qui ens parlarà d'això? Ens en parlarà en Robert Mayoral. Molt bones, Aleix. Doncs aquesta setmana parlarem del Campionat d'Espanya Absolut que s'ha disputat a Galícia, del 70.3 de Cascais a Portugal. I bueno, podem parlar també dels noms clàssics Javi, Mario i Alarza, que tot i no estar presents al campionat d'Espanya han seguit competint aquest cap de setmana amb bons resultats,
amb proves que potser no serien com de circuits superoficials, però que bueno, també déu-n'hi-do el que belluguen.
En el cas de Javi, sí, un 70.3 que ha guanyat i ja s'ha classificat pel Mundial d'any que ve.
I Mario Mola amb proves així com més, per dir-ho, curioses. En tot cas, tornarem a explicar què és la Super League de triatló nidó perquè la gent ho recordi, però en el cas de l'Arta en un bolo amb totes les de la llei,
sí,
però clar.
Sí, sí, correcte. I també parlarem de l'Ironman Kona, que estem a 2 setmanes de la gran cita, de la final mundial, on tots els que presenten candidatura no paren de fer entrenaments i resultats espectaculars. Vull dir, hi haurà una gran batalla d'aquí 2 setmanes.
Anirem a dormir tard aquell dia.
A Kona, sens dubte. Doncs comencem parlant del campionat d'Espanya, on el guanyador en categoria masculina va ser Javier Lluc, va ser campió d'Espanya absolut, prova que tenia molts noms amb molts possibles favorits, però que faltaven els grans. Vull dir, no estava ni Mario Mola, ni Javi Gómez, ni Alarza, ni Raña, cap dels clàssics o...
Diguéssim que els clàssics i la gent de World Series...
O favorits, sí que tenien per exemple Cesc Godoy, però bueno, Cesc Godoy ja ha passat aquest any, ja no ha estat present a les World Series, ja ha estat en proves d'un altre nivell, i sí que hi era, no? Era una prova molt oberta on Lluc va definir la cursa a peu, a 4 quilòmetres del final, va atacar, se'n va portar amb ell Genís Grau i Cesc Godoy, que són els que el van acompanyar finalment al podi. Genís Grau va quedar 12 segons només, i Godoy a 26 segons, van ser els jocs de podi. En categoria femenina, Aneke Jenkins va guanyar la prova, però Tamara Gómez va ser la campiona d'Espanya. La prova va ser un monòleg de Sara Pérez fins a la cursa a peu, aigua dominant, bici espectacular, aconseguint fins i tot 2 minuts 57 segons sobre el grup de perseguidores, on estaven totes les favorites, però que a la cursa a peu ràpidament va venir-se avall i abans de ser superada per la campiona va abandonar. Tamara Gómez es va veure al davant de la prova i va liderar la prova fins al quilòmetre 7, on va ser superada després per Aneta Jenkins. No optava al campionat d'Espanya, s'hi va guanyar la prova, però la campiona d'Espanya era Tamara Gómez. Segona va ser Xisca Tous i tercera Camila Alonso. Cal destacar en aquesta prova el tercer lloc de Clàudia Pérez, va ser la primera triatleta catalana al campionat d'Espanya, i bueno, tercer lloc, campionat d'Espanya sub-23.
Sí, fer un top ten absolut de Clàudia Pérez Pai, la millor catalana de Sabadell.
Sí.
I un podi sub-23, recordem, distància olímpica, 1.500 metres nedant, 40 quilòmetres en bici i 10 quilòmetres corrent, on va haver-hi, tant en l'apartat masculí com femení d'èlit, un fotimer de
d'altibaixos, canvis de sí, atacs, vull dir, ser divertit, però eren proves molt obertes tant en categoria masculina i femenina.
I molts doblats, també.
Sí. Aquest és un altre aspecte. Per exemple, en categoria masculina, dels 100 triatletes èlit que estaven classificats, 48 finishers només.
És a dir, un 50% de la gent que va sortir fora.
51 triatletes van quedar fora de cursa abans d'acabar el tram ciclista. No van ser doblats, el que es diu literalment doblats, però com el circuit de peu coincidia amb la part final del circuit ciclista, els van haver d'aturar perquè els primers ja tornaven corrent a la primera volta i els van haver d'aturar. 48 finishers només, un campionat d'Espanya on surten 100, dona molt a parlar. D'això s'ha parlat també, que és el nivell més baix, o el nivell mig més baix dels últims anys en un campionat d'Espanya.
Exacte.
Aquí hi ha molta gent també al debat de que si la gent prefereix competir en èlit sense ser èlit perquè no volen guanyar els seus grups d'edat, o...
Clar, jo aquí, que també seria un debat, és la gent que normalment treballa i que entrena en el seu temps lliure. El màxim campionat que poden disputar és el campionat d'Espanya Elite, i és un premi en el campionat d'Espanya Elite. El que passa que evidentment en el campionat d'Espanya Elite es troben gent que són, com diu el nom, són Elite.
Correcte.
Són gent que la seva feina és entrenar,
i tot i això sense estar
top.
Però és per fer-s'ho mirar que 51 de 100 quedin fora.
Segurament el que faran, la reflexió serà potser que ficaran més cars els classificatoris, o per fer una miqueta
crida. No, senzillament en aquest cas també perquè el circuit de bici coincidia amb el circuit a peu, llavors clar, és una miqueta... Si el circuit a peu no hagués coincidit amb el circuit de bici,
hauríem pogut acabar
com a mínim acabar. Sí. Ja les diferències ja serien un altre món, però com a mínim...
Sí, potser llavors ja no entraríem per cut-off, per temps, però com a mínim hauríem pogut acabar la prova, exacte.
Correcte.
I de distància olímpica on ens n'anem ara?
Parlem del 70.3 de Cascais, disputat a Portugal, on Javi Gómez Noia va liderar la prova des de l'inici, 21.59 parcial de natació, amb 28 segons sobre un altre dels favorits, Joao Silva, i 58 sobre un expert nadador com és Guillem Rojas, 58 segons.
Guillem Rojas, també un català que venia del club, que havia nadat pel Club de Sabadell, pel Calella, i un nadador també.
Nadador. Doncs va perdre 58 segons amb en Javi en 1.900 metres.
Déu-n'hi-do. Recordar que un 70.3, quan estem parlant de 70.3, estem parlant de mitja distància, 1.900 metres nadant, 90 quilòmetres en bici i una mitja marató al final.
I en Guillem el veurem aquesta setmana també a l'Ironman Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Veurem què és capaç de fer el circuit de natació. Javi, sense fer el millor parcial de bicicleta, va augmentar les diferències sobre els seus perseguidors i va acabar la prova amb 3:51.11 segons, acabant la mitja en un parcial de 1:10, seguit del francès Dylan Magnien a 4 minuts i Felipe Acevedo, el líder, o sigui, l'heroi local, a 5 minuts 37 segons.
Déu-n'hi-do.
S'assegura amb aquest primer lloc la presència al Mundial de Nova Zelanda de l'any que ve, al Mundial 70.3.
Ja té la feina feta.
Emma Pallan, per la seva banda, va liderar la prova també des del quilòmetre 2 de ciclisme, un recital espectacular, arribant amb més de 4 minuts sobre la segona classificada, Anna Noguera, que va augmentar la diferència de 5 minuts més a la mitja marató. Va fer 1:18, acabant la prova en 4:18, també a 2 setmanes vista de l'Ironman Kona. Vull dir, una triatleta que està fent una bona posta a punt,
sí, entreno de qualitat amb competició per arribar amb bons quilòmetres de competició a les cames, exacte, per Kona.
I ara doncs fem una mica, si la setmana passada Cameron Burs sorprenia tothom guanyant amb uns parcials estratosfèrics l'Ironman d'Itàlia, aquesta setmana altres triatletes que presenten credencials per guanyar o com a mínim fer podi a la prova
està disputant,
doncs també estan presentant les seves credencials. Aquesta setmana Lionel Sanders ha guanyat el 70.3 d'Augusta fent un parcial de bici de 44 km hora, ha enllaçat amb una mitja de 1.12 guanyant la prova amb total superioritat. Matt Russell també ha sigut capaç de fer segon a l'Ironman Chattanooga a 15 dies abans de...
Sí, sí, aviam com recupera. Sí. Si estan dient...
De Cameron Burf, aquest és dues setmanes abans i es casca també un Super Ironman fent segon. El 70.3 de Cozumel, també Michael Weiss fa tercer, 15 dies abans de Kona. I Alistair Brownlee ens sorprèn amb una supermarató en 2.41, fet amb un altre triatleta, Mark Buckingham, un altre anglès, amb un altre company ciclista que els hi feia l'avituallament, al desert d'Arizona, fent un entrenament a base de canvis de ritme, fent uns 5.000 a 3.30, 10 km recuperant a 4, i fent els 12 últims quilòmetres finals, 3.32, 3.40, acabant l'últim a 3.22.
Sí, sí, els quilòmetres aquí no li van passar com a Berlín a ningú, qui et sembla que ho tenia clar, que ho havia de donar tot.
Una borrada.
Sí.
Després, Fernando Larza va guanyar el bolo de la Ballena Alegre,
el Selfies Ballena Alegre,
sí,
exacte,
va guanyar la distància olímpica amb una mica
estranya,
més de natació, 1900, sí, aprofitant el circuit de natació del Half, que va guanyar Marius Lau al Half, i Laura Gómez va guanyar també la distància olímpica d'aquesta prova.
Doncs fins aquí el triatló, déu-n'hi-do, esperant ja també què passarà aquest cap de setmana que ve a Barcelona, on aniràs a veure-ho tu in situ i seguir-ho i per poder-nos-ho explicar bé. I del món del triatló, on també hi ha bicicletes, ens n'anem al que va passar a Yorkshire, el que ha acabat la setmana del Mundial, i qui ens parlarà de ciclisme ens en parlarà el nen Xavi Balaguer.
Si els mundials de Doha els corredors s'asfixiaven per l'alta humitat i la calor, els mundials de ciclisme en ruta a Yorkshire també s'han vist afectats per causes climatològiques. Però d'un altre tipus, el mundial 2019 serà recordat com un dels més durs dels darrers temps. Dels 197 ciclistes que van prendre la sortida en la cursa masculina, només 46, atenció, 46, van aconseguir passar la línia de meta. Des de l'any 95 que no es veien tants pocs ciclistes acabant la cursa. Un espectacle dantès, sens dubte. Tot i això, malgrat l'enorme duresa que pugui tenir una cursa, sempre hi ha d'haver un guanyador. I en aquesta ocasió la victòria va ser pel danès Mats Pedersen, tota una sorpresa ja que pocs el tenien com a principal favorit. Amb només 23 anys va ser capaç de superar l'italià Matteo Trentin, que acabava entrant segon i a qui es tenia com a candidat a l'or. Qui també va demostrar una gran capacitat de lluita va ser el suís Stefan Kuhn, que entrava tercer. Alejandro Valverde, l'antic defensor del títol, es va haver de retirar pel fred. I en categoria femenina, la cursa va tenir lloc dissabte i el temps va ser molt més amable. La victòria se la va endur la neerlandesa Annemiek van Vleuten, la qual es va prendre el luxe a fer els últims 105 km del recorregut, pràcticament la totalitat d'aquest, en solitari. La segona classificada, Anna van der Breugen, entrava 2 minuts i 15 segons més tard. Finalment, l'australiana Amanda Sprat tancava el podi. Acabats els mundials, però la temporada no s'acaba i el ciclista eslové Marko Kump se situa líder en la cinquena edició del Tour de Croàcia. Ha guanyat la primera etapa en una llarga jornada de 200 km, en els quals la victòria no s'ha decidit fins l'últim moment. I passem a bicicleta de muntanya. David Valero i Clàudia Galícia esdevenen els campions de la tercera edició de la Catalunya Bike Race. En la lluita per la primera posició masculina, la tercera i última etapa s'iniciava amb només 8 segons de diferència entre Nicolás Petinat i David Valero. Tot i que el recorregut només tenia 40 km, amb dos líders han tingut punxades en una mateixa baixada. La de David Valero, però, ha estat més fàcil de solucionar i això ha donat marge suficient per separar-se una mica del seu rival. En fèmines, Clàudia Galícia era conscient de l'avantatge que tenia respecte a la segona classificada en la general, Eva Lechiner, i ha rodat amb precaucions per evitar problemes mecànics. I així ha sigut. La catalana s'ha adjudicat la seva tercera Catalunya Bike Race, prova que demostra que és la reina indiscutible d'aquesta competició.
I ara que hem repassat tota l'actualitat, arriba el moment de seure's, relaxar-se i parlar d'allò que ens passi pel cap. És el moment de la tertúlia. I a la tertúlia d'avui, qui tenim? Els habituals fonts addictes, l'Aniol Ribas, Robert Mayoral, la doctora Muro, Anna Muro, el Llorenç Esteve i jo, el que us parla, Aleix Muñoz. I quin és el tema que posarem damunt de la taula? Ja recordeu, ton lliure de paraules, no fa responsable del que diguin les vostres mouths. I el primer tema que posarem damunt de la taula és un tema que s'ha estat parlant també bastant en xarxes, que també, si heu estat seguint l'actualitat del Campionat del Món d'Atletisme, és Doha, el Campionat del Món Doha 2020. Recordem que Doha no és un país que tingui gran tradició atlètica, recordem que Doha és un país on més aviat fa calor, és un país on potser no hi ha molta afició a l'atletisme, però han acollit un mundial. I què ha passat amb aquest mundial? Ha passat doncs, que ens hem trobat dies on les grades estaven pràcticament buides, poca afició, i a sobre, a part d'aquest que seria un tema que podríem parlar, ens hem trobat que la temperatura, per molt que hi haguessin franges horàries que es feien unes competicions o altres, les que es feien fora de l'estadi eren temperatures molt elevades. I llavors el que ara m'agradaria que els vostres mentes pensantes em diguéssiu què penseu al voltant d'això, de si todo vale quan s'ha d'organitzar un campionat del món, que evidentment hi ha uns quartos que algú que decideix invertir i ficar la marca del seu país per tal d'acollir-los, què en penseu de competir en aquestes condicions i què penseu de què s'hauria hagut de fer o què es podria fer si l'objectiu d'un campionat del món és aconseguir els millors atletes que rendeixin al màxim nivell. Si voleu, comencem amb Llure, que és el que amb el Llorenç Esteve, que és el que li toca una miqueta, i fem així, fem lliure torn.
Digue'm. Doncs sí, mira, jo el que penso és que no tot val. Vull dir, al final és cert que hi ha algú que posa els diners, aquesta persona doncs té una mica més de decisió, no? Qui organitza el campionat doncs, s'acaba manant una mica, però al final el campionat es fa per uns atletes, es fa per demostrar qui corre més i no qui sobreviu en un terreny. Vull dir, no és l'atletisme com a tal, no és un esport de supervivència, per això hi ha aquests superreptes.
No seria l'Ironman, clar, és veritat.
Sí, o encara reptes molt més d'aquests estrambòtics, no?, que hi ha per tot el món.
Clar, com la gent que corre 90 km per la muntanya, oi, Aniol? Sí.
Per exemple, o sí, Maratón de Sables i coses d'aquestes, que és més anar a sobreviure, per dir-ho així, no?, que no pas el rendiment d'una marca. Però el fet de portar atletes a unes condicions tan deplorables, amb uns horaris totalment canviats, i a més, estar nerviosos perquè no saps a quina hora competiràs exactament, perquè se't pot canviar a una hora vista perquè les condicions no són prou bones, clar, això fa que estiguis allà amb un neguit, amb una preocupació i amb el cap més pensant en la teva salut o en acabar, que no pas en una medalla, que és l'objectiu d'aquest campionat per molts dels atletes que assisteixen allà. Sota el meu punt de vista, els diners no ho poden tot, o no ho haurien de poder tot. Per sort, crec que hi ha hagut moviments favorables a favor dels atletes, però com va dir Kevin Mayer a través de les xarxes socials, el millor decatleta que hi ha, que potser decatleta és l'expressió de l'esportista més complet, no? I per tant, dels que potser tenen més coneixement de tot això, està allà per la passió de l'atletisme, però molt decepcionat amb la federació, i que si els atletes s'haguessin posat d'acord, ell hauria baixat del carro, per exemple. I això diu molt d'una persona que és campiona olímpica, campiona del món, i que va allà a revalidar títol. Llavors jo ho deixo aquí perquè opineu vosaltres, perquè si no em calentaré una mica massa la boca.
Clar, jo crec que, a veure, al final, tampoc, ara no vindré aquí a fer el hater així en general amb el món, però el món en què vivim és un món que funciona a base de diners. I
estem parlant d'esport professional.
Estem parlant d'esport, però ara dèiem això Doha, però també hi ha un mundial de futbol a Qatar organitzat.
D'aquí dos anys que passarà el mateix.
Que passarà exactament el mateix.
Ara anava això, dic, el president del Paris Saint-Germain està involucrat en tots dos casos, dels dos mundials agafats.
Bueno, o els bolos que fan els equips de futbol en ple estiu, que han de fer mitges parts perquè la gent vegui.
Tres coses del mateix.
És esport professional, que es deu unes audiències, que això genera uns ingressos, i llavors, clar, evidentment hi ha pressupostos que amb aquests ingressos poden arribar a funcionar.
Està claríssim que el Mundial sigui a Doha no té cap mena de criteri esportiu ni fins i tot mediàtic, diria. És que no té sentit, perquè veure les grades buides és
trist,
és el pitjor a nivell promocional que els hi pot passar, a part del que potser tampoc hi hagi el cartell d'elit més important, o sigui, és tot una sèrie de coses, no?
Aviam, hem de partir de la base que no és un grup d'esplai, no és una sortida de cap de setmana, que és un campionat del món, i qui té un sou es deu també uns patrocinadors, que això és una miqueta que ja llavors ja no és l'esport tant perquè faig el que vull, sinó també em dec i em toca acabar sent un mercenari dels que em paguen, que això és la realitat. I parlant d'una miqueta de fer el que vull, m'agradaria ara aquí aquesta segona part de la tertúlia encara una miqueta encara també una miqueta amb el que deies tu, Anna, del repte, i encara una miqueta també en fer el que vull. Quan veiem aquestes animalades ja a 15 dies que estem de Kona, estem a breus dies d'una mega cursa de la que tenim a casa, de curses per muntanya, que són moltes quilometrades, són moltes hores. Les pròpies curses ho són, un Ironman és una animalada d'hores, per la gran majoria de mortals són de 12 hores en amunt, vull dir, perquè baixar 12 hores d'un Ironman ja és algú que està podent entrenar bastantes hores a la setmana, no ens enganyem, el tant per cent més elevat de gent és de 12 hores en amunt, doncs, o unes curses d'aquestes de muntanya que la gent està 12, 15 hores, 16 hores.
Sí, sí.
Què penseu d'aquestes animalades que veiem d'entrenos que ens estava explicant el Robert, o de quan estem veient determinats atletes d'entrenos? Creieu que això és repte? Creieu que això és aquesta part de mercenari que et toca, que ja fuig del que m'agrada fer i del que he de fer per tal de poder fer el que m'agrada? He de passar tota una sèrie de peatges per poder seguir fent la pràctica que em toca? O, diguéssim, si vols ser esportista, doncs si no vols haver de donar-li cuentes a nadie, no passis a voler estar ni que et donin cap sou, ni que hagis d'anar a determinar curs, ni que et paguin res. És una miqueta...
Potser té una mica de tot. O sigui, jo crec que, clar, hi ha molts casos diferents, de molts atletes diferents...
Clar, estem generalitzant, clar.
Que competeixen... Sí, sí.
És difícil generalitzar.
Disciplines
òbviament
diferents, però el que volia dir és que potser hi ha casos de gent que també ara a través de les xarxes socials volen exhibir-se en certa manera, no? De dir...
Aquí tindries feina, tu, explicar-ho, això,
Segur. Això dona per un programa especial de 3 hores.
Els que els hi falten abraçades?
Sí, senyor.
Els i les que els hi falten
no,
abraçades?
No, però també són necessitats de reconeixement.
Bueno, sí, sí.
Bueno, això... És una necessitat molt universal, a part.
Sí. Bueno, i en aquest cas també, doncs... potser més que autoestima, que potser també podríem entrar-hi, doncs, de cara a la seva pròpia marca com a corredor, doncs també interessa, no?
Sí, poder tenir una victòria, per exemple.
No? És compartir una passió,
exacte,
també.
Sí, sí, clar, per això té de tot.
És més
potser
filiatiu,
també té,
no?
Que un dia que no estava previst un entreno i van amb un altre atleta top i es piquen i no sé què, i venga, ho farem, no, sí, no, pues pues por mis santos d'això, que venga, dale, i acaba sortint un entreno guapíssim, el pengen i tots hi surten guanyant.
Pot ser part de la feina, també.
Sí, també.
Pot ser part de la feina,
ara,
i clar.
Ara és un habitual que molts atletes, triatletes, pengin els seus entrenos, superentrenos. I,
sí, sí.
I ja deixen cada vegada de sorprendre tant, perquè són tan bèsties que...
Clar, que ara una marca, gairebé, al final, que un determinat atleta que tu patrocines, que posi que ha fet aquesta animalada d'entreno, amb l'admiració que et genera això, gairebé podria ser que hagués guanyat com si hagués guanyat una competició fins a cert punt menor,
sí, sí.
I que ara la marca ja li interessa i ja es queda contenta, sí. Perquè fica compte, l'atleta també ha de pensar en qui li paga el sou.
Us en recordeu l'altre dia que vam parlar
dels objectius? Té presència a les xarxes socials, té visibilitat, amb la qual ja compleix.
Però us en recordeu que parlàvem dels objectius de procés? Que dèiem, és quan tu vols aconseguir doncs, guanyar no sé tantes proves aquesta temporada, el que sigui, entrenar-te, tal. Clar, és reforçant, no? És una forma de compartir-ho, d'anar vivint el dia a dia de forma doncs, una mica més divertida, motivadora, que és el compartir l'entreno, que són els objectius de procés. Si vull presentar-me a la Sky Race no sé què, doncs vull ensenyar els meus entrenos, i això és una forma de motivar la gent i també de veure l'esforç que hi ha darrere, perquè evidentment no pots arribar a alguns objectius de resultat si tu no entrenes, que al final els entrenaments són els objectius bàsics
totalment
de procés, i és el més difícil. I llavors només també el que ha d'entendre la gent, que bueno, es pot fer divertit compartint, no? El que deia ara de compartir un entrenament,
jo crec que al final compartir-ho és bo en el sentit de que tothom pot aprendre'n, però que s'ha d'anar amb compte de que el que fa un altre no és el que has de fer tu, el que fa un altre li pot anar bé a ell i no a tu, i que el que fa l'altre pot ser més heavy o no, però al final per criticar hi som tots, i que al final cadascú faci una mica el que vulgui. Jo crec que correcte, compartir és
el
al final
és viure.
És sí, viure, no? És traspassar el coneixement.
Clar, i això és propi de la gent sociable. Això és una frase específica de la gent sociable.
Si saps agafar la mida correcta, pot ser motivant, motivador, perquè jo puc veure els entrenos que fa el Lliure, per exemple, i em motiva. Jo sé que no correré mai al seu nivell, però em motiva i el copio o l'adapto a les meves possibilitats.
Per tant, la conclusió de la tertúlia avui és to share and let live, no? Seria una miqueta...
Sí? Podríem resumir-ho.
Podríem resumir-ho una miqueta. Sí. Doncs fins aquí, nois, aquest espai de lliure tertúlia i de lliure pensament. Per què fem el que fem? La doctora Muro ve avui al Cuida't per ajudar-nos a saber per què ens marquem els objectius i de quina manera podem fer-ho. Anna, com
hola,
estem?
Bé.
M'agradaria, avui estàs per ajudar-nos i ajudar a qui ens escolta a saber per què fem el que fem, que això seria molt profund i molt llarg, però ja centrats en que seríem l'activitat física, en l'activitat esportiva, és, i enllaçat amb el que comentàvem fa uns dies de com ens fixem els objectius o per què ens fiquem uns determinats objectius, sí. Doncs avui ens vens a ficar una miqueta de llum, sí, o ajudar-nos a endreçar i entendre'ns una miqueta millor per tal de que ens sigui fàcil i ho gaudim encara més tot i
exacte,
puguem ser més pràctics.
Exacte, una miqueta, avui ens posarem una mica existencialistes, és a dir, una mica parlarem dels metaobjectius, és a dir, per què fem el que fem, què hi ha darrere d'aquests objectius que ens marquem i d'aquestes necessitats. A veure, dins de les teories motivacionals, de fet també venim aquí a motivar el personal, no?, una miqueta.
Doncs, som uns motivats.
Clar, som uns motivats.
I volem que la gent
clar,
es motivi.
Però hem d'entendre què és la motivació i d'on ve la motivació. Clar. Llavors, en la ciència de la psicologia, la motivació ha estat àmpliament estudiada i tenim molt clar que la motivació o el que hi ha darrere del que fem pot respondre a dos tipus diferents de motivació, que és la motivació intrínseca o la motivació extrínseca, que de fet és la que hem parlat abans a la tertúlia, que no correm i no ens posem a fer esports perquè cobrem diners o per rebre la palmadeta, no? De fet, això si arriba amb el temps i molt, i només en alguns, no? Realment la pràctica esportiva respon més aviat a motivació intrínseca, que és algo que realment et surt de dins. I quan es converteix en algo extrínsec, que ho fas, com ho dèieu abans, no?, que ho fas per diners o ho fas per un motiu extern, normalment acaba disminuint la motivació, perquè la motivació més potent i a llarg plaç és la motivació intrínseca.
Llavors, per exemple, aviam, si tu fas, que suposo que seguiria sent intrínseca, si jo faig per veure'm i batre el meu propi rècord en un determinat recorregut, això és una cosa que em queda a mi.
Absolutament, et ve de dins.
Segueix sent intrínsec, això.
Sí, 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 et ve de dins. Extrínsec seria, per exemple, doncs, fer-ho per diners, fer-ho per rebre reconeixement...
Perquè m'aplaudiu quan arribo el següent dia aquí.
Exacte. Que, evidentment, quan tu tens un mèrit o una habilitat i si a més t'aplaudeixen, doncs fenomenal. I si a més guanyes diners, fenomenal. Però no ha de ser la base motivacional, perquè si no, és que no... La millor motivació és la que surt de dins. I llavors, dins de les motivacions intrínseques o això que la necessitat que tenim de fer la pràctica esportiva o els esports de fons, hi ha bàsicament dos grans tipus d'objectius intrínsecs, no? Que seria una que seria els objectius o les necessitats homeostàtiques, que té precisament una base biològica important, és a dir, autorregular l'organisme perquè té alguna necessitat. I quan anem en aquest punt a darrere d'això és bàsicament la personalitat. És a dir, com som les persones fa que triem una sèrie d'objectius o d'activitats. I després hi ha un altre tipus d'objectius intrínsecs que són els de creixement. És a dir, no responen a una necessitat o a una pulsió de l'organisme, sinó que responen a una... És més un objectiu de voluntat, de voler créixer, de l'autorealització. És a dir, que no ho necessites, però t'agrada i gaudeixes fent-ho. Clar, si una necessitat quasi bé biològica, a més la gaudeixes fent-la, doncs és fenomenal, no? Perquè alhora que et satisfàs a tu mateix...
És doble, això.
Clar. Si et satisfàs a tu mateix et sents millor perquè, no sé, doncs necessites sortir a córrer perquè ets una persona molt activa, quan deixes de córrer estàs més tranquil i a més si t'agrada i et comences a posar objectius, doncs, es converteix en passió, és un oci, no? És una cosa que fas que t'agrada i et converteix en passió. I si a més després ho fas també, que et paguen o et promocionen o t'esponsoritzen, doncs això és la màxima expressió de felicitat, no? Dic jo.
Estàs guanyant les garrofes fent una cosa que realment t'agrada, que et fa sentir feliç i que encara que no et paguessin o et guanyessin les garrofes, tu la faries per tu mateix, perquè allò, ja no entrarem dins en tot cas, la part química que hi hauria de les endorfines que generen...
Entrarem també. Si em deixeu, entrem molt ràpidament.
Doncs entra-hi.
Quins són aquests, dins aquests factors homeostàsics, us deia que és la base biològica de la personalitat, o el que es diria doncs, la part més temperamental o les necessitats que tenim com a animals, precisament. O sigui, la part més de creixement i de potencial i voluntat és més humana, per dir-ho d'alguna manera, no? Però la part més de, per exemple, no? Doncs a veure, hi ha un model biològic amb el que treballem el nostre equip de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és quins són els factors més genèticament arrelats i que també compartim amb els animals, que són observables en el ser humà, i que determinen precisament els nostres estils de vida i també una mica la tendència a malaltir d'una manera o d'una altra a nivell psicològic. Llavors s'han trobat i s'han identificat 5 grans factors que ara us els relaciono precisament doncs, amb els nivells de determinades hormones o neurotransmissors. Llavors, ja cadascú té una línia basal, perquè veureu claríssimament com, per exemple, el primer factor, que és l'activitat. Hi ha moltes diferències individuals, hi ha gent que necessita a la vida molta activitat per estar, el que es diu, òptimament estimulat, és a dir, per estar bé, i en canvi hi ha gent...
Que poden estar tranquils,
que, clar,
això passa,
la vida d'un trial runner o d'un esportista de fons versus a un que li encanten les pel·lícules o els videojocs, a nivell d'activitat física...
O hi ha gent que està molt bé passant-se un cap de setmana sencer al sofà llegint llibres.
Correcte. No tenen aquesta necessitat d'activitat. Això
I costa respon... això d'entendre. Això costa, eh?
Però és que això són el que són els llindars basals, és a dir, la necessitat que tu tens, hi ha moltes diferències individuals. Cadascú té uns llindars a partir dels quals, si no fa aquell actiu, si no se sent actiu, se sentirà al contrari, deprimit. Perquè una persona que necessita molta activitat, jo per exemple, que vinc de 2 setmanes de postoperatori, he fet un postoperatori fatal, perquè em sentia bé, em sentia activa.
Has menjat totes les ungles.
Reposa, jo reposar, em pujo per les parets jo, quan haig de reposar. Llavors, clar, quan jo paro, al contrari, em vinc com molt avall. I hi ha gent, en canvi, que si la fas... això a les escoles també es veu amb els nens, no? Hi ha els nens més hiperactius, que són el cul d'en Jaumet, i en canvi hi ha nanos que són més reposats i molt més tranquils. Bo o dolent, no hi ha res bo o dolent.
I això no ve condicionat per el que t'han fet de petit, o bé a nivell és herència genètica?
Sí, hi ha una part d'herència genètica. Clar, això, aquests 5 trets que us explico són un resultat al final a l'adultesa, que es comencen a configurar amb les bases biològiques de cada persona, el que ens fa ser únics i diferents, i que també es pot acabar de moderar i configurar en funció de l'educació que reps. Perquè tu, si tu tens un nen amb uns nivells molt passius, però la família és activa i des de petitó li ha ensenyat a moure's i a fer esport, potser no serà un nen que estarà sempre corrent
no
o fent coses.
No serà el cul d'en Jaumet, però sí que serà el cul d'en Paret.
Exacte, li hauràs pogut moderar i educar els nivells d'activitat. Però realment no serà com aquell nen que ja de petitó,
que
segurament
que
tots vosaltres...
Tot arreu,
m'agradaria veure les biografies de tots els esportistes de fons que ens escolten, vosaltres, a veure si com éreu de petits.
El Robert pujava 25 vegades la mola quan era petit. Tu quan eres petit què feies?
Jo jugava a futbol.
Jugaves a futbol, vull dir, però no paraves. Sempre estaves amb una pilota xutant,
sí,
o anaves
això
tranquil?
Sí, sí que és veritat, sí. Entrenava els dies d'entrenament i els que no ho feia per oci, però sí.
Vull dir que ja paraves de sempre. Sí.
És com ara, vull dir, ara tinc la possibilitat de fer una cosa, és això a lo bèstia, sempre.
Exacte.
Multiplicat per l'infinit,
sí.
Perquè
sí.
Ja eres actiu i a més tota la vida has fet esport, doncs arribes un moment amb 40 anys, 50, el que sigui, que necessites, segueixes, i potser a vegades, el que dèiem l'altre dia amb les lesions, no? Quan et lesiones i estàs sense fer res, aquell neguit que tenim la gent activa, doncs bueno, si no pots físicament has de buscar altres maneres de fer coses perquè realment la teva necessitat homeostàtica és estar fent coses.
Escolta'm,
els hiperactius,
quan...
els nanos amb TDAH, per exemple, clar, al final el que necessiten són nens que tenen, els has de dirigir l'activitat, doncs que tenen una vitalitat i una energia que no l'acabes.
No el pots fer seure, no pots fer seure una cadira, clar.
Clar, llavors una activitat tan passiva, en el fons, com és l'estudi, o estudiar a les escoles, o com està plantejat avui dia, doncs
No tots els nanos estan tallats pel mateix patró,
exacte.
Clar.
I llavors, si un nano que és molt actiu, jo sempre li dic a molts pares, no? És a dir, si és molt actiu, però què esperes a posar-lo a fer esport? O al revés, que diuen, no, s'ha suspès, doncs el traiem d'esports. No! Perquè encara se'ns deprimirà, es desmotivarà, almenys mantinga-li.
Bueno, clar, i allò com amb els seus nivells ja químics i físics és que els necessita.
Exacte,
clar.
I l'activitat està arrelada en els nivells basals de cortisol en sang. El cortisol és una mica, doncs, el neurotransmissor, les hormones relacionades amb l'activitat, la vigília i l'estar atent i alerta, no? I hi ha gent que necessita, doncs, molta activitat per estar-ho, si no ens posem tristos, eh? La passivitat no ens fa, la tranquil·litat no ens fa feliços, per dir-ho d'una manera. Després tenim un altre segon factor de personalitat, que també en bases biològiques, que és l'agressivitat, hostilitat, que són els alfitos, que dic jo, a mi fa molta gràcia, els nivells de testosterona en sang. Evidentment hi ha homes, dones, vull dir, això és independent. I sí que el que et predisposa és una personalitat que et predisposa a una necessitat d'afrontar i lluitar, no? I el gust per competir. Ja sigui amb els altres o amb un mateix. Però sí que aquí hi hauria aquella necessitat de l'ego, del propi ego, de demostrar el meu propi poder.
Sí,
no?
Perquè hi ha gent que és cul inquiet, però no són competitius.
Correcte.
Hi ha gent que és competitiva i també és cul inquiet.
Exacte.
Jo soc competitiu,
clar,
ja t'ho dic ara. Soc competitiu.
O potser ja no.
No, vull dir que soc competitiu no vol dir que pugui córrer més que els altres ja, però que jo si puc...
Ah, que ets competitiu.
Que
soc
competitiu.
Bueno, és que hi ha un
jo
perfil.
Això,
és que ara acabarem dient una mica quin és el perfil dels esportistes de fons, que normalment són als nivells d'activitat, i el que seria l'agressivitat, hostilitat, però no en termes negatius, eh? És
clar.
El que es diu l'agressivitat competitiva,
no,
el gust per competir,
clar.
És el que dèiem l'altre dia. Hi ha gent, jo ho sóc com a dona, però físicament, vull dir, a mi m'agrada posar-me reptes, i m'agrada en una competició, jo, per exemple, entrenar ho odio. Però competir, m'encanta, a nivell de... Jo que he sigut competir...
Jo ja seria al revés, eh? Jo ja seria al revés. Jo ara, anar a competir, però jo ja em faig la meva pròpia competició, un entreno i és la meva pròpia competició contra mi mateix.
Exacte, però no és el... Clar que és competir amb les companyes i tal, però és el més el anar-me demostrant a mi mateixa aquell punt de posar-te a prova, no? Els teus propis límits, i això és són necessitats de l'ego. I a més testosterona en sang, o més testosterona, i per això una mica els homes són una mica més competitius, més necessitats, doncs, de lluitar, de competir. Quina necessitat hi ha avui dia de fer les animalades que es fan si ja tenim totes les nostres necessitats de supervivència resoltes i no s'ha de lluitar. No hem de lluitar amb mamuts, ni amb tigres, ni... I perquè es fan Iron Mans i aquestes animalades que feu, perquè
però
de forma...
S'ha de redimir
la testosterona, aquesta energia de lluita,
clar
no, pues lluitar-ho de forma, el que es deia Freud, doncs és una sublimació, és una forma socialment acceptada de la lluita, no? Per exemple, doncs en el rugby, doncs que són uns bèsties en el camp, però són uns senyors a fora, no? Vull dir, aquesta necessitat de competir no és negativa, és el que dèiem l'altre dia, em sembla, no? Però això depèn, hi ha gent, en canvi, que no. Ara, amb tot el carinyo, els més porucs o la gent que no li agrada lluitar i no li agraden els conflictes, doncs ja no s'exposa a situacions de competició, perquè no li agrada...
Sí, són menys killers, és veritat això, eh?
Que no vol dir que tinguin menys autoestima, sinó que són gent que no es necessiten demostrar res a elles mateixes. No, aquesta necessitat no hi és. I això està molt en les bases una mica de la testosterona. També pot ser a vegades lluitar amb temes tècnics, eh? Vull dir, no sempre és lluitar contra una persona, sinó la lluita per dominar una habilitat tècnica, no? La bicicleta, per exemple, si parléssim d'estils o esports diferents, els nivells tècnics que cal per anar en bicicleta, l'esquimo, el córrer seria potser el més senzill, però també té uns nivells, unes temes tècnics, s'ha de fer bé, llavors quan a mesura que tu fas millor les coses, vas millorant, i bueno, això és una part de testosterona. Ens queden tres trets que, si voleu, seguim la setmana que ve, que serien, us els llegeixo una miqueta, que serien...
Ens fas la presentació?
Sí, la percaça de sensacions, que seria la necessitat d'aventura, que això és amb el gen DRD4 i els nivells de dopamina en sang. Tindríem també les necessitats de sociabilitat, la gent si fa les coses per afiliar-se, etcètera, etcètera, o si, al contrari, per estar sol. I això són els nivells d'oxitocina en sang, que són el que tenim les dones, els estrògens. I, finalment, les necessitats o la personalitat més ansiosa i neuròtica, que realment ho fa per reduir estrès i tensió. I això, si de cas, ja us ho continuaré explicant la setmana que ve.
Escolta'm, veig que haurem de venir i aquí, a part d'explicar-te les coses, haurem d'anar amb les analítiques per veure quins perfils tenim tots.
Sí, sí. Jo que estic a vegades que busco un nòvio, dic aquest que tingui molt de testosterona, eh? Llavors li faig una analítica i a veure què tal.
Ja fas el perfil complet d'esportista de fons.
I fem el perfil complet.
Doncs seguim el proper dia i fins aquí el Cuida't avui amb la doctora Moró. Recordem el repte que el Xavi Palaí es plantejava per aquesta setmana.
A mi m'ha agafat una miqueta per sorpresa això del repte, però bé, ja l'he trobat. Per celebrar que he tornat de vacances i tot, tinc la intenció d'enllaçar les 8 torres de vigilància que hi ha a Collserola amb bicicleta, sortint de Sant Cugat i tornant a Sant Cugat. Que mon pare sempre que el fa em ve a casa i diu mira què he fet. Pues això,
escolta, explica'ns això, perquè escolta, és un repte molt motivador, encara ens hi podríem apuntar.
De quants quilòmetres estem parlant? Són uns 70 quilòmetres i uns 1.200 de desnivell.
I què és el que ha fet el Xavi?
El meu repte per aquesta setmana era enllaçar les 8 torres de Collserola en bicicleta, amb un recorregut d'uns 80 quilòmetres, crec que sortien, i molts metres de desnivell, molts. Però em sap molt greu dir que no ho he pogut fer. No ho he pogut fer perquè no he tingut temps. Per fer aquesta ruta necessito unes 5-6 hores ben bones per fer-ho, i en tota aquesta setmana no he tingut cap moment de poder-ho fer. Però el repte es manté en peu. El repte es manté en peu i per aquesta setmana prometo que sí que el faré.
Una convalescència de 2 setmanes ens han apartat la doctora Muro de la nostra taula. La doctora Muro no sabem quins nivells de testosterona té, ni quin biotip té, sí que podríem apreciar. Però la doctora Muro ara té un repte que es plantejarà, un repte de superació, un repte que tot l'equip de 13 seguirem, i tots els que ens esteu escoltant, també. Doctora Muro,
ai,
quin és el repte que et planteges aquesta propera setmana i que el proper 13 repassarem si l'has assolit, si no, o com s'ha quedat aquest repte? Aviam.
A veure, primer molt agraïda de poder tornar a córrer. El que passa que tinc una mica de por perquè a veure què tal respon la meva cama i tot plegat. Però bé, em proposo el repte i perdoneu els que sou molt pros perquè els meus reptes són molt petitons. Però bueno, seria fer...
Escolta'm, dins teu, que estem parlant d'intrínsecament, serà un repte gran.
Absolut,
és un repte.
Absolut.
La paraula repte és repte.
Absolut. Bueno, no seria un gran repte, eh?
O sigui,
de moment
repte.
Seria un mini repte.
Bueno, doncs un mini repte.
Un mini repte que és de veure que la meva cama encara funciona i que li estic molt agraïda per ajudar-me a caminar i a córrer, que quan estan allà en perill és quan les valorem més, no? Doncs res, tinc un repte que és bueno, fer fins a Sant Pere d'Ullastrell, fer els 10 quilòmetres pel parc fluvial, tornar-los a fer, veure com em sento. No em poso repte de temps ni...
Dia i dia, perquè la gent no pugui seguir les teves xarxes?
Doncs segurament serà dijous.
Dijous, és a dir,
dijous
demà,
al matí.
Demà al matí,
sí,
es planteja
matí.
Ja consolidar el seu repte,
sí.
La doctora Moró.
Senyora... I si no, mira, perquè soc una mica com l'Aniol, que tampoc m'agrada ser massa rígida. Si no és pel parc fluvial, serà per el parc natural de les Arenes, que és el meu territori. El meu territori.
Doncs amb aquest territori i aquest repte, esperem que la doctora Moró aconsegueixi ser una miqueta més feliç. Fins aquí el repte d'avui.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos al dia de tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Twitter, @13esportsdefons, i al nostre canal de YouTube, on trobareu les entrevistes del Territori Hunters. Sobretot, estigueu al cas, aquesta setmana hem incorporat l'entrevista amb les molles del Ferrer de l'Aigua, amb l'Assun. Trobareu entrevistes i tot allò que l'equip de 13 enregistra quan surt al terreny a perseguir l'essència dels esports de fons. Podeu escoltar tots els programes de les altres temporades, tots els 13. Podeu escoltar-los a l'enllaç d'Instagram, @13esportsdefons. Teniu algun dubte d'entrenament, de recuperació? Teniu alguna suggerència? Us agradaria que en parléssim. D'algun tema en concret? Escriviu-nos a través d'Instagram, @13esportsdefons. 13, el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció, on tenim espai per la tertúlia lliure i plural al voltant del que envolta tot aquest tema. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de comunicació local de Catalunya. Recordeu que aquest proper cap de setmana tenim l'actualitat del trail running a Bagà. Podreu seguir-ho per TV3 en directe. I tindreu també l'Ironman de Barcelona, la franquícia Ironman a terra, molt a prop nostre, a Calella de la Costa, i podreu seguir-ho també en directe.
L'equip d'avui de 13 l'ha format el Robert Mayoral, el Llorenç Esteve, l'Aniol Riba, l'Anna Muro i el Xavi Palaí, i a l'equip tècnic l'omnipresent Toni González. Gràcies per formar part de 13. Soc l'Aleix Muñoz i espero que gaudiu molt d'aquesta setmana. Esperem que la Clàudia es recuperi del que la té a l'hospital i que en breu pugui tornar a fer bicicleta i córrer. Us espero la setmana que ve als micròfons de 13.